12 i 14 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons, tertúlia esportiva, com cada dilluns, amb Josep Maria Félez, president de la penya blaugrana Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení. Molt bon dia, també.
Molt bon dia, Sergi, a tots.
I saludem via telefònica a l'Antonio Rodríguez, el president del Centro Popular Andaluz, anomenat també El Betis. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Ara tot seguit parlarem d'aquest Barça-Betis, Betis-Barça, de fet, que va acabar ahir amb el resultat 2-2 i amb el rècord de Messi superant el torpedo Müller. Avui no tenim amb nosaltres el Jesús Galindo, el cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, tampoc el Miquel, el president de la penya catalana Manchester United 1839. Per tant, farem la tertúlia als que som, més el Sergio. Bon dia, Sergio.
Què tal, com estem? Abans de res, repassem, si de cas, com estan les coses, oi?
Repassem a veure si algun resultat de la jornada ens sorprèn.
Jo crec que no, no sorprèn cap ni un. Espanyol 2, Sevilla 2... Real Societat 1, Getafe 1, Màlaga 4, Granada 0, Osasuna 0, València 1, Valladolid 2, Real Madrid 3, Atlético 6, Depor 0, Betis 1, Barcelona 2, Atlètic 1, Celta 0, Llevant 4, Mallorca 0 i falta per jugar el Rayo contra el Saragossa, que jugarà avui a les 9 del vespre. Per tant, la classificació queda amb el Barça al capdavant amb 43 punts, seguit de l'Atlético amb 37 i del Real Madrid amb 32, també el Màlaga en posicions de Champions amb 25 punts i en posició d'Europa League el Betis amb 25 i el Llevant amb 24 punts. A la posició de descens també tenim el Granada amb 12 punts i l'Espanyol i el Depor empatats a 11 punts.
I com queda el Pichichi?
El Pichichi ara mateix el té Messi amb 23 gols, seguit de Falcao amb 16 i Cristiano Ronaldo amb 13 gols. Veig complicat que Falcao o Ronaldo puguin ara agafar Messi.
Antonio Rodríguez, no va poder ser, eh? Vau plantar cara, però el Barça és el Barça, diríem, o què?
El Barça és Messi.
El Barça és Messi?
El Barça és Messi.
Home, i més coses.
Bueno, sí.
Ara te les defensarem.
Més coses, però sí. Però és el desatascador. És el que desatasca los partidos. Quan el Barça s'ha atascat una miqueta, el Messi desatasca el partit en un moment. I ja ho es veu. No aquest sol partit, sinó... molts partits, però aquest va ser clau. Jo, que més voldria, que és una mena, jo em conformava mal empat, però, a veure, és com dice el diario deportivo, Estadio Deportivo de Sevilla, dice, una derrota dulce, però, coño, una derrota dulce, però se queda una mica de... allò. Però està bé, nosotros jugamos una liga diferente a la que juega el Barça, el Madrid i l'Atlético i estos.
Sí, però una lliga que no està tan lluny, eh? Perquè el
no,
Betis,
ja ho sé.
Cinquè la classificació.
Ja ho sé, cinquè, però hem perdut partit perquè que perdre amb el Barça, amb l'Atlètic Madrid, que també el dia de l'Atlètic Madrid van tenir una mica de massa també, però perdre amb el Rayo i perdre amb el Granada, això pica una miqueta, saps? Són 6 punts que ens faria molta falta i que es posaria amb la pomada, saps?
Escolta, Antonio, t'has deixat una derrota... que no sé si entrava també dins del plan...
Jo, 5-1. No, això va ser un pas d'inflexió. A partir d'ahir ja no perdrem més. A veure, excepte aquest partit del Barça. A partir d'ahir els jugadors es van posar les piles i van jugar, estan jugant, el Betis està jugant bastant bé. A més, és un dels, jo estic molt content perquè és un dels equips que juga a futbol. I no tots poden dir-ho això, eh?
Parlàvem, deixa'm que ho aclareixi, Antonio, pels oients, de la derrota per 5-1 contra el Sevilla en el derbi de ja fa 15 dies o més.
21 dies, sí.
21 dies que els tens comptats?
Ostres, Antonio.
Sí, fa 3 setmanes, sí.
Com es diu això, eh?
Això és la derrota més... Saps què passa? Aquesta derrota dura tot l'any.
No va ser tan dolça, eh?
No, i aquesta derrota dura tot l'any perquè fins que no arribi el partit de tornada, doncs no... que ens tomem una mica de vengança, doncs pues no passarà... No, saps què passa? I aquí, perquè estem a 1000 quilòmetres, però els béticos i sevillistes que cada dia se ven per Sevilla, pues, a l'altre la saluda amb la mà, saps? A 5, amb la maneta de 5... I els béticos, pues, jo suposo que li saludaran amb els punts que li portem de ventatge.
Diu 21 dies, però crec que d'aquí 9 mesos neix la criatura, no? Llavors, si va tot tan...
Bueno, que deixi bé, que no sigui cap mal part.
Home, doncs sí, el Sevilla no està tenint la seva millor temporada, 11è a la classificació, i clar, allò va ser una victòria. Ara aquesta setmana, per exemple, sense anar més lluny, no va passar de l'empat a Cornellà al Prat.
Sí, però sí, no va passar de l'empat pese a que a l'àrbitre li va perjudicar amb una jugada, com l'expulsió de Reyes, però li va donar un penal que no era.
Això, doncs la cosa queda en pau, va.
Van quedar les coses, bueno, en pau. Però el Sevilla té un problema, i el problema que té Sevilla és que té masses figures. I això és posar tantes figures amb un Belén i costa. I si el que mana està més pendent de la pose, perquè el senyor entrenador del Sevilla, el senyor Mitchell, està més pendent de posar, de sortir bé la foto, que no passa amb una altra cosa.
Bé, això ho dieu els del Betis, entenc.
Això ho decimos los del Betis, claro, le tenemos en contra alguna falta a los palangana.
Escolteu, parlem del partit d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, que enfrontava el Betis i el Barça. Josep Maria, Marc, vosaltres, des del punt de vista culer, com ho vau veure? Vau patir al final?
Deixa'm dir-te que l'Antonio té raó, que no juga en aquesta lliga ell, però no ens oblidem que potser tres places de Champions estan una miqueta segures, Barça, Madrid i l'Atlètic de Madrid. Però hi ha una quarta plaça que aquest any és més oberta que altres anys, com altres anys teníem el València, que apartava fort, i aquest any el València i el Sevilla van més fluixos, i és opcional pel Betis, pel Levante, incluint el Sevilla i el València. És una quarta plaça que hi ha que lluitar per ella.
Però el Getafe el tenim aquí ben a prop, 23 punts.
Sí, el Getafe està aquí. El que estàs dient és molta raó, i el Getafe també és un equip que tenen en compte que el Getafe té un gran equip. Si mira la alineació del Getafe, està fet de figures. Ojo, és un bon equip, és un bon equip.
I respecte al partit, diré que a mi particularment no em va agradar gens el Barça aquest any, aquesta vegada. Va jugar només 15 minuts de primera part, el qual sí, va fer els dos gols, i podia haver fet un, i després va desaparèixer una miqueta al camp, potser perquè els contraris també juguen, evidentment, i el Betis va pressionar molt amunt, que ja ho havia fet anteriorment en altres partits, això.
Sí, i aquí li ha agafat el tuco al Barça per jugar-li amb el Barça. Exacte. El Barça se li ha apretat molt a dalt, i no tots els equips li poden apretar, tenen molta por. I saps què passa? Que si te quedes enrere, millor prefereixo perdre així d'aquesta manera, que no, encara que em fotin 5, que no perdre tots aquí com va jugar el Celtic o com li juguen molts.
Sí, però els entrenadors no volen quedar-se a perdre per 5. I per, bueno, això, per això es tiren enrere, queda, i aguanten.
Però a l'entrenador això li queda amb la seva fulla de treball, saps? La gent sempre diuen que són uns amarrateguis, saps? I no, que no és el tema de, per exemple, el Mel o l'entrenador que té el Juki, que està entrenant a Valladolid, que és un equip que juga a futbol també.
Sí. Sí, Marc, tu com el vas veure el partit?
Bueno, això que deia l'Antonio de la derrota dulce em recorda el Felipe González quan va perdre les eleccions el 96. Passa que era jo molt petit, però bueno, està bé, sí, és veritat, ho defineix bastant bé, perquè el Betis va plantar cara, va jugar molt bé la segona part, sobretot la primera. El Barça va fer futbol control durant mitja hora ben bé, i crec que la segona part el Betis li va anar a jugar de tu a tu al Barça, cosa que és d'elogiar molt d'equips com el Betis, que n'hi ha poquets, com ha dit l'Antonio, i que s'agraeix molt de cara a l'espectacle, perquè l'intercanvi de cops al Barça generalment acostuma a rebre el que no és el Barça, sinó el rival. I en aquest cas el Betis va aguantar molt bé i inclús va tenir opcions d'empatar el partit. A mi em va encantar, o sigui, jo crec que va ser un partit de futbol espectacle pur, amb un Messi, com sempre, definitiu en els passes, en la passada o la definició final, però en tot cas em va encantar el partit, perquè va ser un intercanvi de cops que el Betis va voler jugar de tu a tu al Barça, i li va inclús acabar, bueno, va poder acabar sent
sí,
positiu.
Sí, com ho diu Pepe Mel, va acabar demanant l'hora.
Sí, sí, no, i tant, i no ens ho esperàvem a la primera part. Jo crec que el Barça es va equivocar en no intentar, o sigui, una mica fer el futbol control de possessió de pilota, perquè hi ha una màxima, jo crec, que el futbol, que és que si tu tens la pilota tot el partit, l'altre no la podrà tenir, per tant mai et podrà marcar un gol, per tant mai podràs perdre. És a dir, llavors el Barça a mi quan va, no sé si també per l'empuje del Betis, no?, que va pressionar molt a dalt, com deia l'Antonio i el Josep Maria, van pressionar molt al Barça i va obligar a embogir una mica el joc, que al Barça li pot anar bé a vegades, però també li pot anar malament, i ahir li va estar a punt de costar car.
I pressionar molt avall fins al porter, perquè el Busquet, el Valdés, no podia treure la pilota amb com la treu sempre. I clar, i el joc del Barça neix a partir de la defensa.
Sí, sí.
I a més a més no tenim la figura que té Messi, com Messi. Ara han sortit amb el Vadillo, aviam si podem treure alguna cosa d'aquest xicot.
Sí. O sigui, a veure si és bo i l'any que ve ens el portem cap aquí.
Bueno, l'heu de demanar permís amb el pagament, perquè, no sé, igual que Banyat o la molts aquí, però sí. I nosaltres ara estem sortint del tema de l'època a l'Opera, que ens va fer molt de mal, saps?
Molt de mal. Molt i molt, eh?
Molt de mal. L'Opera era Don Manuel. Aquí Don Manuel ho arreglava tot i això no pot ser. S'ha de fer les coses amb més humilitat, amb més cura i amb més garanties i donar-li la batuta i allò a un que entengui, no un ditero com el senyor Lopera.
Escolta, Antonio, abans has parlat una mica dels àrbits quan hem fet referència a aquest Espanyol 2-Sevilla 2. Aquí ho hem comentat moltes vegades, sobretot el Josep Maria Félez, president de la Penya Brana Sant Cugat, el fet que l'arbitratge aquesta temporada, i ja ve de moltes temporades, és pèssim, podríem dir-ho així.
Jo he vist un nivell, només ni, jo crec que hi ha un parell d'àrbits, que no sé si és aquest senyor de Son de Valencià, que aquest petit és un tipus d'anglès, que a vegades es poden equivocar, però jo crec que són els que millor estan tocant. Però hi ha molt personalisme dins del col·legi arbitral. I jo crec que el tema aquest del senyor Muñiz s'hauria de mirar, eh? Molt, molt. I com aquest, hi ha 4 o 5 àrbitres que no... A veure, tipus Guruseta, piten tipus Guruseta, i amb la mirada, i després li mira qualsevol jugador i li mostren targe només per dir-li qualsevol cosa. I hi ha entrades que tenen... que li podria mostrar targe, no color taronja, no? Entens? Una miqueta que ingresseixen sense sancionar, saps?
Però, Antonio, pel que has dit, a tu un arbitratge a l'estil Mateu Laos sí que t'agrada.
Aquest àrbit m'agrada molt. I com aquest, sembla que n'hi ha un parell que també ho piten així. Jo crec que s'han de posar les piles als àrbits d'Espanya perquè piten a tothom igual, perquè no pot ser és que ho trobi un diumenge un àrbit d'una manera i l'altre d'una altra manera. Jo anava a dir un altre diumenge, perquè el tema de futbol estem patint malament amb el tema d'espectacle, perquè resulta que el tema de televisió s'està encarregant el futbol. S'està encarregant el futbol perquè no es pot jugar divendres, dilluns, a les 4, a les 12, i a les, bueno, jo, a les 10, un dia qualsevol, i jo crec que això ens hem de mirar com ho fa la Premier, o com ho fan a Alemanya, o com ho fan per altres llocs, perquè aquí a Espanya ho fan molt malament.
Escolteu, ahir va ser la nit de Leo Messi, pendents tots de si superava o no aquest rècord del Torpedo Müller. Recordem que venia d'aquell ensurt en el partit de Champions contra el Benfica. Va voler resoldre ràpid Messi, els dubtes?
Sí, la primera pilota que va agafar la va fotre dins. La primera que va agafar la va fotre dins i que si ben bé la segona també. I a partir d'ahir el Betis es va despertar, es va trobar amb el partit, va estar mitja horeta que no hi era el partit, després es va despertar una miqueta tard, però és igual, ja hi era. Jo suposo que això passe i quan vinguem a rendir visita al Camp Nou li posarem malament les coses. Ja serà campió del Barça, perquè amb els punts que porta ara ja serà campió, jo crec, segurament, perquè no crec pas que el Madrid ho pugui remediar, això.
Sí, el primer gol del Barça realment també s'ha de dir que els centrals del Betis van ser una mica desafortunats,
bueno, a
Maya i Dorado, sí.
Bueno, ten en compte que aquests centrals van començar de suplent, porten jugant 3 o 4 partits junts, ara, des del partit de Sevilla, saps? Des del partit de Sevilla estan jugant junts,
sí.
3 partits de Lliga i un de Copa. Vull dir que ara nosaltres hem d'anar aquest dijous que anem a les Palmes de Copa i diumenge que anem al camp del Celta de Vigo, que allà hem de guanyar, i bueno, hem de jugar igual, que o plantejar el partit com vam jugar ahir amb el Barça.
No, si una cosa... Pepe Mel, perdona Antonio, que ha fet és que li ha donat la volta com un mitjó aquest equip, i el cop de puny que ha fet sobre la taula al vestidor ha sigut bestial, perquè va dir Nelson fora, aquest fora, l'altre fora, i li va donar la volta com, bueno, com una truita.
No, és lo que
cosa que molts tècnics no ho aconsegueixen.
Bueno,
i Pepe Mel...
Per què no ho aconsegueixen? Perquè estan mediatitzats per la Junta, pel president, no pot ser que amb un entrenador no pugui tenir la mà lliure per fer el que pugui fer.
Tampoc...
Però si és el que entén...
però tampoc et pots passar de poders absoluts com passa a la banqueta al Madrid. O sigui, jo crec que en el Betis passa aquest punt intermig que és perfecte, és a dir, ni estàs lligat de mans i peus, com bé dius, és a dalt, ni tampoc tens els poders absoluts com el Mourinho, no? Que
hi
ha manell.
Mourinho és un altre. Jo crec que el senyor Florentino és la segona vegada que la caga. Va tindre de dimitir de president i va tornar i ara ho està fent encara pitjor que abans. Perquè ara no sé per què està, es va carregar Vandano, no sé què fa el Pardesa, no sé el que fa el Butragueño, no sé, estan de pantalla i el senyor Mourinho què? No sé, i li està fent la cama a l'entrenador del segon equip.
El Mel és el que té l'apoyo de la Junta Directiva, però a banda d'això té un pressupost molt baix i per tant té de treure jugadors, els de casa i jugador barat, i per tant està fent una feina més bona que no pas fa un Mourinho al Madrid.
Ten en compte que si nosaltres sempre, de tota la història del Betis, quan millor equip hem tingut ha sigut amb la cantera. Amb la cantera i 4 o 5 jugadors que sempre hem tingut de fora, quan que venia puntualmente venia, no sé, hem tingut jugadors estrangers molt bons, però sempre hem tingut jugadors de dins molt bons, hem tingut el Gordillo, quan tenia Cardeñosa, jo me'n recordo de la Copa del 77 que teníem la millor media d'Espanya con López a la banda i Cardeñosa, i en punta teníamos a Pauli Rincón, que era un desecho de Madrid, pero se infló de meter goles. Y con la selección también. Bueno, quiere decir que el Betis, jugando con la cantera, es cuando más arriba ha llegado y cuando la afición lo anima más. Porque si no conoce a nadie, el que viene a cobrar, nada más. Sí. A no ser que se implique. Pero son pocos los que se implican. Ese es el problema.
Antonio Rodríguez, del Betis, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per dir la teva sobre aquest Betis-Barça.
Ha sido un placer.
Ho deixem aquí, que avui hem d'atendre més trucades telefòniques.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
A tots, eh?
Adéu.
Vinga,
gràcies.
Per cert, avui Carles Puyol s'ha quedat al gimnàs, fent entrenament al gimnàs, esperem que no sigui res. El qui sí que sabem que perd el Barça i durant un mes és Cesc Fàbregas, també lesió muscular.
Sí, lesió al bíceps femoral, que és un lloc on pateixen molt els jugadors i cada centímetre, diguem-ne, d'estrip que tenen és una setmana de recuperació i sembla que al final doncs seran quatre setmanes i home, una perda important per fer rotacions.
I paren just a temps, vull dir que inclús no es pot parar abans, o sigui, es va donar compte en seguida, l'home va parar i tal, però és això, cada centímetre és una setmana i pico.
Sí.
Esperem Alexis aviat. Jugant 90 minuts.
Ahir va perdre una pilota que jo crec que tothom, molta gent va pensar en mi, em va maleir. Bueno, sempre he dit el mateix, Alexis, ara surt d'una lesió, sortia sense ritme de competició, sortia sense apenas escalfar, i jo crec que es va anar calentant durant el partit i Tito Vilanova en aquests partits contra el Betis claríssimament treu a Alexis amb escabilla perquè vol un tio batallador a dalt, sí. Que es deixi la pell, com feia Aitó, pressionant, fent la primera línia de pressió, i això és el que busca Tito Vilanova descaradament. Potser en partits a casa més diguem-ne controlats pel Barça potser sí que troba més adient posar Villa, però ahir clarament Alexis era l'elegit per ell en el percance que va tenir en aquest problema de tenir que substituir a Cesc de cop i volta, no?
La gent diu que tenia que haver jugat al Villa, no estic gens d'acord, estic d'acord amb el Marc, perquè és partit, exacte, a més és el Tito que mana, no? És partit de l'Alexis perquè té més força, té més velocitat, és més jove.
Fem una visita ràpida per Madrid, tampoc cal que ens hi quedem molta estona. Falcao, Sergio, ho deies abans, 5 gols,
una barbaritat.
6-0 al Depor, que no sé jo si Juan Luis Oltra serà el següent tècnic en caure. Això ja ho veurem. De moment el que està clar és que Falcao no rendeix, no sé si atraparà Messi, però de moment ja supera amb 3 gols Cristiano Ronaldo en la lluita per ser, si més no, doncs el segon en aquest pichichi.
És que 16 gols són molts gols. Són moltíssims. Si Messi no hi fos, evidentment seria el pichichi ara mateix. I són moltíssims. Ja, entre ell, Messi i Cristiano Ronaldo porten molts, molts, molts gols. De fet, equips que hagin fet més gols que Messi només sols, diria que n'hi ha dos o tres només.
Molt poquets, sí.
Molt poquets. i Falcao porta bastant més gols del que seria habitual en un Pichichi amb 16 gols.
Bueno, jo crec que està per Europa està dels primers ara Falcao també.
Segurament, després el deu seguir Michu després, que va amb 13 gols a la Premier, que va fer un partidàs l'altre dia amb el Swansea, i Robin Van Persie, però la resta jo diria que estan per sota dels que tenim aquí ara mateix a la Lliga, que déu-n'hi-do, ostres, són
jo veig un futur fitxatge del Madrid, el Falcao. Està molt
diuen que ahir li deien no a Florentino, li deien Florentino que Falcao lleva 5 ja.
Sí, està bé. Perquè, a veure, ahir dos coses. El Falcao tenia un caramelet davant, que eren dos centrals debutants, i un Depor amb moltes baixes, ja, a més, marmat com està a nivell de joc i de pressupost, no?, aquest any. I segona cosa és que el Madrid només fitxa al moment que la bolsa està més alta, la cotització d'un jugador està més alt. És a dir, és allò que dius, bueno... No, el fitxa en el moment en què el jugador val una pastarada ja, i una altra vegada es torna a deixar 60 quilos o 70 quilos per un jugador. O sigui, a mi em sembla increïble un jugador que ja l'hagués pogut fitxar fa 3-4 anys al
Porto. I aleshores, Marc, és quan creen aquest malestar entre clubs, perquè busquen totes les formes perquè el jugador es posicioni en contra del club. Per
malestar,
de forma...
però en el cas de l'Atlètic no serà així, eh? El cas de l'Atlètic per a la mà, per la pasta, que ho ha fet sempre.
Sí, normalment ha estat així, entre aquests clubs la relació no...
Exacte, els davanters centros no van anar molt bé. El Real,
A l'Atlético se li paguen 60 milions per Falcao.
Demà mateix.
Clar, és que demà marxa. O sigui, és una baixa molt sensible per l'Atlético, és evident. Sí, però amb 60 milions l'Atlético es fa caldo.
Sí, sembla un insult contra la crisi també, que en aquests moments ara es paguin... Es segueixin pagant aquestes morterades de diners. I ja et dic, és que el Madrid sembla aquell que va a la bolsa i diu, bueno, ara quan l'acció està més alta la compro. Quan val més diners, no? Compra-la quan val menys i ven-la quan val més. No, i fan al revés sempre. És a dir, és política especulativa.
Però Marc, no t'escoltaran.
El cost tècnic del Madrid no funciona, eh? El cost tècnic del Madrid, en fitxats i això, no funciona.
Ja que hem anat fins a l'altre equip de Madrid, fins al Real Madrid, què us va semblar el partit a Valladolid? 2-3, recordem-ho, el Madrid no ho va tenir fàcil. Va adelantar el Valladolid en dues ocasions.
Vaig veure el reportatge i sé que vaig veure que va suar la cancel·lada, el Madrid. La va suar perquè aquella gent hi anaven a totes. Evidentment va tindre sort, igual que Valladolid també va tindre sort, perquè per cert van anul·lar un gol que era molt difícil de no anul·lar. Però
la Ramos.
Sí, era molt difícil de no anul·lar aquell gol. Que tingués raó, diguéssim, que estava mal anul·lat, era molt difícil. Però va suar la cancel·lada perquè el Valladolid les va posar totes, totes. I és difícil guanyar aquell camp. En aquests moments.
A mi sorprèn ara, va fer un bon partit Ozil, va fer un tros de partit, va fer dos gols, de fet, ara resulta que és el millor jugador que ha tingut el Madrid mai. És el que sembla que passa ara. Clar, des del meu punt de vista no està fent una temporada tan dolenta Ozil, està fent una temporada bastant correcta i sembla que és el gran oblidat de la temporada.
Està fent una temporada intermitent, és a dir, surt amb dos partits boníssims, dos partits que no apareix massa, però clar, estem amb el mateix. Quan va valdre Ozil?
Clar.
Perquè et foti dos partits excel·lents, evidentment, però perquè et faci dos discrets.
Com van pagar per ell? Va costar 15 o 20 milions, diria. No va ser tampoc tan car com s'esperava.
No, de fet, aquest
és
el jugador que ho tenia fet amb el Barça.
Sí, exacte.
No recordo, però més de 30 quilos jo crec que hauria valdre, Ozil. Ara sí que...
Jo diria que no va arribar a 30 quilos, no? Jo diria que no. Va ser bastant més barat. Per tant, el preu que va tenir tampoc és que sigui... No sé, una barbaritat per un jugador com és Ozil. Però tampoc té la confiança del tècnic. Aquesta és una altra.
Sí.
Clar, o sigui, és intermitent, però és que cada dos per tres el posen en dubte perquè surt el Modric o perquè surt el Kaká, que a vegades urdes de la tomba i sembla que encara és viu.
I ressuscita, sí.
Però vaja, Ozil, no ho sé. Sí. Vaja, a mi em sorprèn això, que ara és el crac absolut.
A mi em sembla
15
que la primera
milions, Marc i Sergio? 15 milions.
15. La primera temporada va ser la millor d'Ozil per mi.
Per Florentino encara és poc.
Sí, és una ganga. Per això et deia, devien ser les sobres que tenia, perquè 15 milions que fitxi el Madrid.
Escolta, Marc, per cert, aquesta jornada l'Atlètic de Bilbao va guanyar 1-0 contra el Celta. Llàstima que no tenim avui aquí el Sergi entre nosaltres, però vaja, felicitem també doncs, a tots els seguidors d'aquest equip, de l'equip basc, que hi puguin haver a Sant Cugat. I marxem al femení, Marc, perquè les noies de Xavi Llorenç, l'entrenador del Futbol Club Barcelona femení, buscaven retallar distàncies amb l'Atlètic Club, dependre d'elles mateixes per la consecució del títol de Lliga, però l'equip de Juan Luis Fuentes, aquí ara tenim el telèfon, no ho va de posar fàcil i el Barça no va passar de l'empat. Juan Luis Fuentes, entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao femení, molt bon dia.
Hola, què, bons dies.
Buenos días. Marc, tu vas poder seguir aquest partit, per tant, tu millor que ningú podràs comentar amb el Juan Luis com va anar el partit. A mi m'has explicat que potser va fer un plantejament una mica marrategui, Juan Luis.
Bueno, yo creo que... Hola, Juan Luis, buenos días.
Buenos días, Juan Luis.
Hola, Sí, hola, buenos días. Sí, bueno, os oigo un poquito mal, pero vamos, bueno, más o menos entiendo. Sí, buenos días.
Bueno, mira, no, yo te comentaba, como decía Sergi, vi a tu equipo, o sea, con un oficio impresionante. Creo que el empate realmente lo ibais a buscar en cuanto al planteamiento que hicisteis de aguantar muy bien al Barcelona, saber que ellos querrían el balón todo el rato. Me pareció el Bilbao un equipo con un oficio impresionante y, como siempre, pues bueno, teniendo los 5 puntos de ventaja como tenía con el Barcelona, creo que intentó un poco ralentizar el juego, trabarlo, que el Barcelona no estuviese cómodo en ningún momento, y al final, a pesar de alguna ocasión que tuvo el Barça clara, pero no fueron tampoco muchas, acabasteis, yo creo, consiguiendo lo que ya buscabais desde inicio, ¿no?
Bueno, lo cierto es que nosotras, y yo hablé con las jugadoras durante toda la semana, yo creo que cuando uno quiere ser campeón se tiene que mostrar en todos los campos como un equipo campeón, y no, lo cierto es que no veníamos a buscar el empate, veníamos a por los 3 puntos, porque bueno, si bien el empate podía ser un resultado bueno, lo cierto es que dejas de renunciar a una oportunidad como poner, pues prácticamente serían 8 puntos de por medio. Eso es algo muy importante, y lo cierto es que luego no estuvimos con balón, ofensivamente no estuvimos a la altura que solemos estar, pues quizás porque no estuvimos demasiado bien, y sobre todo pues por mérito del Barça. El Barça se comportó como un gran equipo, nos puso muchas dificultades. Yo ya le comenté a Xavi Llorens, y lo tengo muy claro, yo creo que estaremos los dos equipos en la temporada peleando por el título. Quizás también lo cierto es que el Atlético de Madrid, bueno, pues un equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero yo al Barça yo le di como un equipo que va a aspirar a lo máximo. Yo creo que una plantilla tremenda, que es un equipo fenomenalmente trabajado, y si no hicimos más con balón es porque bueno, pues yo creo que ahí no estuvimos a la altura como hasta otras veces, y defensivamente sí, defensivamente el equipo es fuerte, pero aún y todo pasamos muchos problemas, yo creo que más de los que debíamos de pasar, y bueno, pues la verdad es que fue un partido intenso, que ya fue una toma victoria. También es verdad que bueno, pues tal y como es el partido, al final a nosotras no nos viene mal el empate, pero no es algo que tuviésemos previsto de antemano, desde luego.
Sí, además el Barcelona os buscaba mucho arriba, la presión que os hacía la defensa no os dejaba salir bien con pelota, era lo que decías, ¿no? Que os venían a buscar arriba, a presionar mucho y creando muchas dificultades.
Sí, lo cierto es que, pues fíjate, el año pasado que quizás hicimos un juego pues para merecer algo más, no lo sacamos, y este año que quizás hemos estado peor con balón, nos dificultaron mucho la salida, ya desde el inicio nos obligaron siempre a buscar balones un poquito más largos, que nosotros bueno, pues también tenemos la opción, pero no es nuestro estilo de juego de forma habitual, ¿no? Nos gusta, es un equipo que nos gusta tener balón. Y en ese sentido hay que reconocer que el Barça, desde ese punto de vista, nos ganó la partida, porque quizás fueron más protagonistas que nosotras. También es verdad que, bueno, pues que defensivamente somos un equipo pues que tiene unas jugadoras con muchas condiciones, y ahí sí puedo estar contento. Pero no, yo no estoy satisfecho del partido de ayer. Y el resultado para nosotras, desde luego, lo podemos dar por bueno, por muy bueno.
Juan Luis, líderes en la clasificación con solo una derrota en 15 jornadas. ¿Las chicas se ven campeonas este año?
Bueno, lo ven difícil, pero desde luego tienen como una deuda consigo mismas, porque el año pasado hicieron una temporada extraordinaria, pues estuvimos pues prácticamente pisando los talones al Barça y estuvimos rozando la copa y no consiguieron nada. Entonces, este año están con hambre de algún título. Y yo creo que en el fútbol a veces también mueven este tipo de estímulos, sabiendo que pues hay partidos que quizás no estás muy bien, pero bueno, pues afortunadamente pues sacas algo, ¿no? Y no es que son campeonas, porque saben de la dificultad de la categoría. También es verdad que clasificatoriamente estamos bien, pero lo cierto es que tenemos muchas ganas de sacar algo este año.
Juan Luis, la semana pasada hablábamos desde el programa con Patricia Coma, gerente del Español Femenino, y le preguntábamos por si la inestabilidad en el equipo masculino afectaba al femenino. En vuestro caso, el masculino este año tampoco es el año idóneo, digamos, para que acompañe el clima.
Bueno, Bueno, lo cierto es que, bueno, pues este año, curiosamente, porque veníamos de un año francamente bueno con el equipo, bueno, pues con el masculino y con el femenino, las cosas han torcido un poco, pero en ese sentido no afecta al devenir, al transcurrir del equipo femenino, no afecta. Quiero decir, no, nos afecta como aficionados y como socios, que somos de club y a todos nos gusta, digamos, que el equipo, pues, el equipo de chicos, pues sea, pues, es un poco el alma mater de todo el club, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, pues, aquí estamos habituados a tener temporadas buenas, temporadas malas, y el equipo femenino en ese sentido, el único disgusto que se lleva es cuando ve que no estamos como desearíamos todos. Pero en ese sentido, el equipo femenino, pues, tiene, digamos, un, su funcionamiento es digamos, paralelo. No se cruza con el masculino y no, en ese sentido, no nos afecta al rendimiento del equipo. Si es verdad, pues, que como aficionados y como socios, por supuesto.
Pues mejor.
Pero desde el punto de vista no hay ningún problema.
Sí, una última pregunta, Juan Luis. Además que ha sido nombrado mejor entrenador del año 2012 de fútbol femenino. Fue jugador, si no recuerdo mal, del Baracaldo y del Sestao cuando estuvo en Segunda A, ¿verdad?
Sí, estuve 3 años en Segunda A y el último que
aquel estuve Sestao,
que estaba en Segunda A, pues sí. Me despedí con un ascenso y, bueno, la verdad es que he tenido pues la fortuna de pertenecer a otros clubes, de vivir el fútbol, pues, de profesionalmente y sin profesionalmente, y bueno, pues lo cierto es que eso me ha aportado mucho a nivel de conocimientos de los planteamientos que podemos hacer ahora luego con lo que yo intentamos trasladar al fútbol femenino.
¿Y ha cambiado mucho, por último, Juan Luis, el fútbol desde que usted jugaba en segunda a la segunda de ahora, al fútbol de ahora?
Pues ha cambiado fundamentalmente que yo creo que el fútbol es más rápido. Yo veo situaciones más rápidas desde el punto de vista táctico. Sí, es verdad que, bueno, pues que también los equipos trabajan mucho, pero quizás es más rápido, y luego, afortunadamente, pues también desde hace unos años yo creo que hay una tendencia a un fútbol más vistoso. No es fácil, pero bueno, fundamentalmente en el sentido. Lo demás, yo creo que, bueno, pues el fútbol profesional de hace unos años a la velocidad, quizás la calidad en algunas situaciones, pero bueno, tampoco veo demasiados cambios más.
Oye, Juan Luis, y déjame que para terminar yo vuelva al femenino. La evolución de estos últimos años, ¿cómo la estás viendo? La aparición también de la apuesta, vaya, de medios de televisión, como la televisión del Barça, la aparición de expertos en fútbol femenino, como Smart, ¿cómo lo estás viendo todo?
Bueno, a mí me parece fundamental. Eso me parece que en estos momentos el fútbol femenino está evolucionando a pasos agigantados, y esto sin ninguna duda, pues colabora clubes como el Barça, el Atlético, la Real, que apuestan, hacen una apuesta decidida por el fútbol femenino, y bueno, lo que está claro es que que eso es importante y que tenga un reflejo en los medios de comunicación es fundamental. Es fundamental porque ya se ha visto, pues, tanto como el Barça, como el Atlético, como el Español, el Real Atlético Madrid, pues ya son clubes que hacen un de cierto nivel atractivo para el espectador. Pero también es importante, pues, que los medios de comunicación pues se hagan eco de este fútbol, que para cualquier aficionado al fútbol, ya no masculino o femenino, sino a cualquier aficionado al fútbol, le pueden dar un espectáculo bonito y digno de ver. Y yo creo que es una apuesta que en estos momentos tenemos que reforzar cada día. En ese sentido, pues, que se vea por la tele es fundamental. La pena es, como le comenté a Xavi justo antes del partido, la pena es que hay veces, pues eso, que el tema de los campos ayudaría mucho, pues jugar en campos pues bonitos de hierba natural, donde se vea todavía un mejor espectáculo. Pero bueno, son pasos que se
poco a poco. Juan Luis, entrenador del Athletic femenino, muchas gracias por estar hoy con nosotros y mucha suerte. Nosotros os deseamos la misma suerte que al resto de equipos de la clasificación, porque si el Athletic termina la temporada primero, esto querría decir que el año que viene vais a Europa.
Pues sí, de nuevo todavía ni nos planteamos. Eso será consecuencia de algo, ¿no? Pero bueno, lo que no cabe duda es que sería una experiencia francamente buena, ya pues también estamos viendo partidos internacionales. rivales que son francamente atractivos, son experiencias muy positivas y la verdad es que serían un bonito final para el equipo.
Juan Luis, gracias por entrar hoy en directo y un abrazo.
Vale, un abrazo a vosotros y si continúa Xavi Llorens por ahí, pues verás el abrazo y la enhorabuena por el partido, que hicieron un gran partido.
Al final no hemos podido tener a Xavi Llorens, pero vamos, le llamamos luego y le transmitimos.
Muchas gracias, Juan Luis.
Vale, gracias a vosotros.
Marc, aquest any l'Atleti...
Jo li volia fer una pregunta al Max.
Ah, al Marc, perfecte. Si no, al Palau ja no tenim temps.
És que, diguéssim, és com el pressupost que s'està remenant en aquests moments al futbol femení, és una miqueta bastant gran, és gran aquest pressupost, en tot el futbol femení, sobretot de Divisió d'Honor, no? Aleshores, això ja va passar amb els juvenils, Divisió d'Honor, fa molts anys, i va desaparèixer tot.
El Josep Maria vindrà a dir que l'administrem bé, no?
Que es comença a sortir-se de mare, eh?
Ara hi ha uns plans, un pla de la UEFA, que ha fet un pla quinquenal de 5 anys, de 2012 a 2016, en el que obliga les 53 federacions escrites a la UEFA a complir uns certs requisits. Són 8 punts, subvenció amb 100.000 euros, crec, cada federació, però a la vegada obliga a tenir una primera divisió professional, obliga a tenir contractes professionals a les jugadores a la primera divisió, obliga a tenir un cap de premsa de cada equip i obliga a tenir també un entrenador de porters, d'entre altres coses. Tot això s'està ja fent, s'està treballant des de la UEFA i aquest programa ha sortit fa molt poquet, sobretot després dels índexs d'audiència i que va tenir el Mundial d'Alemanya de l'any passat, el 2011. D'aquí es van donar compte que el futbol femení pot ser un filó i la UEFA s'ha posat mans a l'obra, per sort, amb aquest tema.
Home, és un pas important, això, eh? Mm.
Sí, sí.
Marc, només anava a dir que l'Atlètic aquest any, de fet, el femení, és l'equip que més gols porta, 47.
Sí.
El Barça hi tenim grans davanteres com Sònia.
Sí, elles tenen Erika, tenen Anekane, tenen Aguru, que són dos extrems molt ràpides.
També hi ha mèrit del Barça en aquest empat, eh? Com
sí,
deia...
molt de mèrit. El Barça realment va poder guanyar el partit, però per mi els últims 15 minuts li va mancar la precipitació i una mica l'ansietat de que veien que s'anava a la victòria. Però bueno, tindrem lliga. Per passar dels 5 punts, crec que encara queden molts partits i s'han d'enfrontar entre els de dalt encara.
Per cert, que no ho hem comentat, aquest cap de setmana hi haurà Lliga de la Primera Divisió de futbol i l'Espanyol rep el Real Madrid. No sé el Barça amb qui juga.
Amb l'Atlètic de Madrid.
Amb l'Atlètic de Madrid, ja. Doncs dos grans partits que haurem de comentar dilluns de la setmana vinent. És el Bernabéu, el partit de l'Espanyol. Rectifica molt hàbilment el nostre tècnic, el Raúl Orgales. Per tant, comentarem aquests dos partits i tot el que hagi passat en el futbol femení i en la resta del món esportiu dilluns ja de la setmana vinent. Josep Maria i Marc, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
I que tingueu bona setmana. Nosaltres fem una pausa ara per la publicitat i tornem amb el Fàbric i el seu concurs.
Sant Cugat a fons, el magazín.